De la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa RadioBalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer, i és moment, com fem sempre els dimecres, de saludar el Jordi, que el tenim aquí a punt des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, aquesta setmana ho vam dir, encara parlaríem del CES. Han tingut el gran CES, no?
Sí, recordem que és la fira més important del món de consum, d'electrònica de consum. Se celebra a Las Vegas i avui n'hi seguirem parlant.
Doncs tot i que parlem del CES, també tenim altres coses que us volem explicar i, de fet, començarem parlant de TikTok. Però bueno, això ho veureu ara quan entrem directament al programa. Va, entrem en matèria. I avui la música ens arribarà des de Rússia. Mira, li posarà un DJ productor que treballa sota el nom de Merkau, amb cada quilo. Amb ell començarem parlant, com diem, d'una notícia que ha saltat aquesta setmana, i és que si aneu seguint el nostre programa esteu una mica al cas, sabreu que ja ho han explicat. Ho han dit que als Estats Units TikTok se li posaven les coses costa amunt. De fet, el volien prohibir a nivell de tots els Estats Units. Ha de ser una prohibició o una cosa que ha d'entrar en vigor imminentment. I resulta que hi ha un cert diari que filtra que segurament seria comprat per una persona americana. I sí. Una persona qualsevol.
Sí, ni més ni menys que pel senyor Elon Musk, no? El propietari de Tesla, de SpaceX i de Twitter, de X. Pues bàsicament també corren rumors de que voldria comprar TikTok.
Tot lliga, Jordi, perquè, a més, aquest senyor, ja ho sabeu què, ha fet molta campanya amb el senyor Donald Trump. Vaixés, seria l'entrada per la Porta Gran, quasi que es podria convertir en una de les xarxes oficials, eh?
Sí, a més, serà un dels assessors de Donald Trump, d'una conselleria, com se diuen allà als Estats Units, especial.
Uh-huh. I què passarà? Doncs que, de moment, el que ha sortit la gent de TikTok és a desmentir-ho, a portar la contrària.
Sí, bàsicament el que ha dit ByteDance, que és la companyia xinesa que és propietària de TikTok, ha desmentit que s'estiguen plantejant de vendre la seva empresa TikTok a el senyor Elon Musk. Bàsicament ho han desmentit i han tingut que sortir a desmentir-ho bàsicament pels rumors que han sortit precisament d'això, de que es vendrin al senyor Elon Musk.
Doncs de moment ho ha desmentit la gent de ByteDance, que és l'empresa propietària de TikTok, que recordem és xinesa, però... Clar, la font que ho havia publicat originalment no deixa de ser una altra que Bloomberg, i això, doncs, hi ha molta gent que li porta la mosca al nas, eh? A veure si és que a darrere hi ha una qüestió governamental. I ja veurem si realment hi ha una qüestió governamental, qui té més pes, si el que digui una empresa...
Sí, veurem com acaba tot el serial, veurem si s'acaba prohibint finalment TikTok als Estats Units o veurem si s'acaba comprant per algú o per algun senyor com Elon Musk.
De totes maneres, hem de recordar que Elon Musk va dir, de fet, l'abril de l'any passat, o més que diu, va escriure les seues xarxes, que per això les té, que al seu entendre TikTok no hauria de ser prohibida als Estats Units. Diuen sí. que fer-ho aniria contra la llibertat d'expressió i que això no és el que defensa els Estats Units.
Correcte.
Bueno, ara veurem, a veure, l'entrada de Trump és imminent, veurem quin pes té Musk, si es pot reformular aquesta llei perquè no es prohibeixi TikTok, o si realment hi ha un interès a darrere, hi ha un acord entre governs, i no s'està parlant de tot TikTok, en principi s'està parlant de la divisió americana, o sigui, representa que la divisió americana estaria portada per Twitter, no sé, és una mica estrany tot plegat, eh?
Sí.
Veurem com acaba el serial. Nosaltres ho anirem seguint. I un altre serial que seguim també de fa dies és si les coses van bé o no van bé a Cal Intel. Doncs no sé si van molt bé, perquè quan hi ha gent que fa anys que hi treballa i que salta del vaixell, sigui perquè li fiquen més quartos a la cartera o menys, però n'hi ha que salten. I Qualcomm ha fitxat el responsable de l'arquitectura Intel Xeon.
Sí, recordem que Qualcomm és el principal fabricant de xips per a mòbils, de processadors per a mòbils, i que fa temps que vol saltar el PC. De fet, ja hi ha saltat. Ja disposa d'un xip, concretament, no?, que està disponible per a ordenadors personals. Pues bé, sembla ser que això no es vol quedar aquí, i a més ha fitxat al màxim responsable de l'arquitectura Intel Xeon, de l'arquitectura Intel per a servidors.
Doncs el que en principi és una doble notícia, això, marca quan t'estan prenent talent, diguéssim, d'alguna manera, i més al màxim responsable, vol dir que a Intel potser les coses no van al bé que haurien d'anar, i l'altre que ens marca és que Qualcomm, que ja vam desmentir que finalment que volgués quedar Intel, directament el que està fent és emportar-se gent d'allà per un apartat que fins ara, que sapiguéssim, no treballava ell.
Sí, bàsicament sembla ser que podria ser, no?, o apunta que potser Qualcomm voldria fer salt també als servidors, és a dir, fabricar xips per a servidors.
Doncs servidors que de moment estan monopolitzats per l'arquitectura x86 o 64, com ni vulgueu dir, i que aviat sembla que hi hauria un nou competidor. Estan satisfets i estan contents a Qualcomm de com funcionen els seus xips,
Sí.
I veurem aviat servidors, sembla que funcionen sota arquitectura ARM i de manera espectacular, perquè si s'emporten al creador de l'arquitectura per a Intel, doncs, vaja, Intel era el rei dels servidors no fa molt.
Sí, sí.
Ja que parlem d'empreses, de compres, d'amunt, d'avall, representa, i ha sortit aquesta setmana, la rumorologia ja en va plena, de que Movistar Plus o Prime Video podrien ser els que es quedessin amb Filmin, perquè Filmin ha sortit a la venda.
Sí, i no és un rumor, sinó ho han dit de manera oficial els seus propietaris, que tenen el 87% o el 83%, perdó, de les accions. I bàsicament el que han dit és que està en venda, es volen vendre l'empresa. Filmin és un servei de streaming, molt a l'estil de Netflix, no?, que bàsicament és català.
Sí, tot i que era català quan va sortir, però bueno, des de l'any 2020 va entrar un fons d'inversió madrileny, que es diu Nazca Capital, i s'ha anat quedant més i més i més i més, i ara té això, que té aquest 83% i pico. Vaja, quan té un 83% un fons d'inversió, pues passen aquestes coses, no? El fons d'inversió va i ve i pren les decisions que li interessa més al cap i a la fi al capital,
Sí, sí. Filmin s'ha convertit a base d'esforç i de molta feina en una plataforma de streaming que es manté al mercat com una referència als que busquen gran qualitat de cinema. És a dir, trobem pel·lícules, potser no tan taquilleres o tan cridaneres, no?, com trobem a Netflix, però sí que té pel·lícules de qualitat.
Doncs té pel·lícules de qualitat, a més té un arxiu de pel·lícules brutal, molt gran. Per què? Perquè és el que diem, aposta per pel·lícules que no podem veure en altres llocs, pel·lícules velles potser, i ha apostat també molt per la producció en versió original subtitulada, ha apostat també per ficar molts subtítols en català, sí, és una plataforma una mica diferent de les altres.
Sí, sí, per tant, els que realment busquen una plataforma amb bones pel·lícules se'n van a Filmin. Però veurem com acaba, si ho acaba comprant en Prime, Amazon Prime.
Uh-huh. Doncs de moment són aquests dos, Prime Video i Movistar Plus. Això és filtració purament, que ho ha filtrat el banc, a més que s'està encarregant de fer les gestions, que és el banc Arcano. Algú que treballa en aquest banc diu que ja hi ha hagut interessats, hi ha hagut gent que ha trucat a la porta. Vaja, els clients de qualsevol d'aquestes dues estaran contents, no? Imagina't incorporar un catàleg de patacada d'aquestes 10.000 pel·lícules.
Sí.
De totes maneres, potser les acaben incloent fent alguna jugada de pagament. Però que de totes maneres, sí, és oficial, no és un rumor, Filmin està a la venda i ha sortit publicat a tot arreu. I anem a parlar de mòbils, abans d'anar-nos en cap al CES Las Vegas, tot i que és d'aquella manera, no? Per què? Què ha passat? Que ni que hagis de fer una presentació ni que el mòbil vingui aviat, quan vas amb una fira d'aquestes característiques, pues, veuen moltes coses. I el que ha passat és que la gamma Samsung Galaxy S25 sèries s'ha pogut veure quasi bé al complet al CES.
Sí, al CES 2025 Samsung ha anunciat la data de presentació dels seus propers telèfons mòbils. El seu buc insígnia, el seu mòbil més potent, que vindria a ser el Samsung Galaxy S25.
Mm-hmm. De moment sabem la data escollida. La data escollida és el 22 de gener, a més a les 7 de la tarda, una hora que ens escau molt bé, perquè 7 de la tarda, hora d'aquí, a l'hora catalana, a les 7 de la tarda, està més que bé per veure una presentació.
Sí, està de primera. Recordem que Samsung ja fa anys que s'adelanta una mica a la fira del febrer del Mobile World Congress, bàsicament per acaparar una mica l'atenció.
Vaja, clar, és el que ha passat ara, després en parlarem, de que hi ha hagut una sèrie de presentacions al CES, però n'hi ha tantes, hi ha dies que n'hi ha dos de seguides o tres i el teu pot passar desapercebut. M'avanço una mica i així tothom està per mi.
Sí, i ha anunciat diferents models de Samsung Galaxy. El Galaxy S25, el 25 Plus i el 25 Ultra.
Vaja, seguim una mica amb l'estela del que teníem fins ara.
Sí, tres models diferents.
Doncs de la mà d'Ivan Blas s'ha pogut veure una mica com quedarà aquesta gamma completa i el que sí que sabem o pel que apunta, no s'ha vist res interior, cap canvi interior, possiblement per dins siguin més o menys igual, però sí que hi ha canvis externs.
Sí, pel que sembla els dissenys tindrem poques sorpreses, però bàsicament...
Renoven una mica el disseny, no? Fan aquests cantons una mica més rodons. Alguna cosa és de fer perquè es vegi diferent. Veiem, segons diuen, una línia amb algunes curves més, les càmeres també són una mica diferents. S'ha de veure, perquè si al cap i a la fi acabo portant un mòbil i m'han de preguntar què és el 24 o el 25, quin sentit té canviar-lo?
Sí, sí, bueno, recordem que a nivell de processador i càmeres fotogràfiques portarà l'últim de l'últim.
Doncs veurem, aquest apartat sí que no s'ha filtrat res, d'aquí del que portarà a nivell de càmeres i processadors exactament, no sabem, tot i que, bueno, si voleu deixar volar la imaginació no cal volar gaire. Segurament aniríem un Snapdragon 8 Elite per a tota la gamma, que ja ho vam dir que era una de les diferències i que Samsung ja havia apostat perquè no hi hagués diferències entre Europa i els Estats Units a l'hora de portar processadors, i després les càmeres haurem de veure doncs, fins a on ens arriben. No falta tant, 22 de gener, Jordi, aviat ho tindrem en solfa i aviat començarem a parlar de mòbils tot el dia. I ja que parlem de coses que hem anat veient, hem vist una filtració, a més, que ens ha vingut d'un senyor. És un senyor que, quan acostuma a filtrar alguna cosa, acostuma a ser veritat, s'anomena Gurman, i ens ha explicat que Apple prepara l'iPhone 17 R.
Sí, és una notícia que d'entrada sorprèn, i és que, bueno, bàsicament, cada setembre Apple ens té acostumat a traure la seva nova versió dels iPhones. Sembla ser que, a part dels iPhones, que ens continuaran traient al setembre, podríem tindre una nova versió més prima.
Doncs per això li diuen ara. iPhone 17 Air seria, a grans trets, el gran titular és que això, que seria un disseny més fi i lleuger.
Sí, per tant, si es confirma aquest rumor, podríem trobar-nos amb que d'iPhones tindrem els estàndards, no? L'iPhone Pro, l'iPhone Pro Max, l'iPhone a seques, normal, cada any, però a més una versió anomenada Air, que seria més prima que els estàndards.
Doncs seria, diuen, l'iPhone més prim fins a la data. Vaja, a mi un iPhone ja m'ho sembla de prim. Recordem que n'hi va haver alguns que van intentar fer experiments al Google i amb alguna versió, no sé si era el Pixel 3 o el 4, era tan prim que quan la gent se'l posava a la butxaca a vegades es doblegava.
Es doblegava, sí.
Doncs no ho sé, de moment que l'iPhone ho tenen, sembla una mica coll avall i volen fer un iPhone encara més prim. Haurem de vigilar que no el dobleguem.
Sí, sí. Per tant, bueno, serà una notícia, bomba, no?, si s'acaba confirmant, i veurem finalment si podem disposar d'aquest nou terminal.
Segons aquest mateix analista, diu que tot això va encarat allà a les futures tecnologies de la companyia, i és que diu que després d'aquest, el següent pas seria ja traure iPhones plegables.
Sí, bueno, recordem que ja hi ha companyies com Samsung i altres companyies xineses, no?, que tenen el seu mòbil plegable. Sembla ser que iPhone, també Apple, també vol entrar en aquest mercat dels telèfons plegables.
Bé, estava inspirat aquest senyor, perquè a més ens ha filtrat moltes coses. Ha dit que Apple també actualitzarà diversos productes aquest any, com són l'iPhone SE, hi haurà nous iPads de gamma d'entrada, també actualitzarà l'Apple TV, el HomePod, els AirTags, el Mac Pro. Vaja, farà un restyling de tota la gamma.
Sí, sí, sí.
Veiem que, per exemple, l'iPhone SE diu que, això ho sabíem, ho vam explicar nosaltres, trauran el botó d'inici. A més, el dispositiu portarà intel·ligència artificial. Tampoc ens sorprèn això.
Com no?
També ens parlaran de nous iPads a nivell d'entrada, aquests dispositius amb processadors més ràpids i, com no, també l'Apple Intelligence. O sigui que la intel·ligència artificial d'Apple arribarà a tots els dispositius i s'espera que aquests iPads afegeixin el xip A17 Pro d'Apple. També augmentaran una mica més de RAM i tot plegat. Per què? Doncs perquè la intel·ligència artificial també reclama lo seu. I finalment també ens diuen que tindrem un Mac Pro nou, un processador Hydra, serà de gamma alta el que mourà aquest nou Mac Pro. Vaja que estarem distrets aquest any presentant coses d'Apple. Jordi, mira, canvi de música, ens n'anem cap al CES. La setmana passada vam fer un tomet pel CES i vam explicar-vos les coses més curioses, eh? Des de robots que s'apartaven les coses del mig quan volien passar per escombrar, fins a tractors que anaven sols amb unes tecnologies que ja ens permetien deixar-los sols al camp i ni haver ni tractorista per allí a la vora. Aquesta setmana fem una mica de mirada de les coses més típiques i tòpiques. No entrarem a explicar-vos si tal fabricant ha tret tantes caixes o semitorres o això, sinó que dins de cada fabricant o dins de cada gamma de productes una mica per damunt. El primer que hi ha hagut és presentació de gràfiques.
Sí, aquesta setmana, com deia l'Oriol, us presentem les grans novetats, no, per dir-ho així, del CES Las Vegas. Com no podia començar, companyies com Nvidia, Intel, AMD, entre altres. Uh-huh. I començant per Nvidia, doncs, van presentar les noves targetes gràfiques, la sèrie RTX 50.
Doncs, noves gràfiques, tenim la RTX 5070, 5070 Ti, 5080 i 5090.
Sí, aquesta última, la 5090, és la targeta gràfica més potent que existeix, arribant als $1,999.
Vaja, $2,000 al canvi, va, no filem prim, serien vora uns 2.000 euros per una gràfica. Ha de ser potent, eh?
Ha de ser potent. També ens destaquen una que podria ser l'estrella, no? La RTX 5070 o 5070, que promet un rendiment al mateix temps que la generació anterior, la més potente. És a dir, si et compres la que surt relació qualitat-preu més bé, pot ser que és la 5070, doncs ja ha superat a la germana gran de la generació anterior.
O sigui, la més baixa de gamma supera a la més alta de gamma de la generació anterior.
Sí, i val només $549.
Bueno, aquest només també és sí. Un molt només, no? Però, clar, no és el mateix pagar-ne 2.000 que $550. Què és el que ens porten? Doncs el de sempre, millor rendiment en tot.
Sí, una de les millores més destacades és la millora del rendiment de la tecnologia DLSS4, que s'utilitza massivament avui en dia en jocs, bàsicament per mostrar-nos més qualitat d'imatge, i també ha millorat molt, gràcies a la intel·ligència artificial, les xifres d'FPS, de frames per segon, i també amb un suport molt ampli de la indústria, com hem dit, dels videojocs.
Uh-huh. També ens han parlat de la gent de Nvidia, ja que hi eren, ens han parlat de Cosmos. I això què és? Doncs una altra nova intel·ligència artificial. Ara parlàvem de ChatGPT, parlàvem d'altres. Cosmos serà la intel·ligència artificial que ens porta a Nvidia i diuen que és una intel·ligència artificial diferent.
Sí, és una intel·ligència artificial que entén el món físic. Això li permetrà, doncs, bàsicament, que els videojocs que utilitzen aquesta tecnologia siguin molt més reals en quant a les físiques, no?, tan importants que són en els videojocs. És a dir, doncs, amb el moviment dels objectes, dels personatges, qualsevol cosa que sigui afectada per la física.
De fet, ens parlen de fricció, inèrcia, gravetat. Són conceptes que fins ara no estàvem molt acostumats amb un videojoc, perquè moltes vegades, doncs, el típic, la gent que més criticava amb un videojoc és aquestes coses, les coses físiques que diuen sí, home, sí, això és impossible, no?
Sí.
No, està bé per un videojoc, no? Però allò que em diguin que és el més real, no, real no, perquè la física no la respecta de cap manera, no? No, un cotxe està fregant, està destrossant segons la terra i no frena, no redueix o coses d'aquestes, no? Ara això s'acabaria,
Sí, o si més no, milloraria molt la física dels videojocs gràcies a Cosmos, ho veurem.
Doncs totes aquestes presentacions a Nvidia han eclipsat una mica a AMD. AMD ens ha portat gràfiques també, eh?
Sí, ho comentarem. Més concretament ha portat les noves Radeon RX 900 o 9070 i 9070 XT.
Doncs aquestes són les dues que ha portat AMD, però en aquest cas ha quedat una mica eclipsada per Nvidia. Pel que fa a processadors per informàtica mòbil, també hi ha hagut una mica de ball de bastons i ara us explicarem què és el que ha passat, perquè aquí Intel ha rebut per part d'AMD i ha rebut a base de B. I és que, bueno, això va anar de la següent manera. Primer hi va haver, el mateix dia, hi va haver les dues presentacions. El primer presentava ser Intel. Intel va portar uns processadors i ens els va vendre com els processadors amb una eficiència brutal, eh?
Sí, va presentar processadors sobretot per a informàtica mòbil. Per tant, processadors que ens assegure que ens ofereixen més eficiència, són molt potents, però tenen sobretot una durada de la bateria molt important i també moltes millores amb intel·ligència artificial per a augmentar el rendiment amb empreses, creadors i també clients de videojocs.
Doncs, què van fer? El que fa sempre en una presentació, oferir dades, i ens van parlar d'un processador concret, a més el més topall de gamma, que és el Core Ultra 9 285HX.
Sí, que ens asseguren que comptarà amb una potència d'un 62% més gran que, per exemple, el seu competidor Qualcomm o el Snapdragon Elite X.
Doncs ells es van comprar en Qualcomm, eh? Ens van dir que aquestes xifres, sí, un 62% més potent que l'Snapdragon Elite X. Això és el que ens va presentar Intel i va fer bandera d'aquest gran processador, com diem, el Core Ultra 9 285HX, el més potent de la gamma. I dues hores més tard, què passava? Que hi havia la presentació d'AMD.
Sí, i AMD ens va presentar pues, el seu nou Ryzen AI Max Plus 396 i les xifres despentinen.
Doncs sí, perquè hem vist que tots els fabricants, sigui pel que sigui, clar, com que tots ho porten molt en secret, no es poden comparar la mateixa presentació l'una amb l'altra, sinó que es comparen amb processadors de generacions anteriors, i tots van fer anar el mateix, el Cinebench 2024 en multifil per comparar-se i parlar de punts. I, bueno, tenim una taula aquí amb punts de processadors vells i en aquesta taula al final hi veiem que hi ha els dos que hem parlat, l'Intel Core Ultra 9 d'última generació i el Ryzen AI Max Plus d'última generació. I la comparació, Jordi, a mi em sembla bastant avoltada.
Sí, almenys si mirem aquestes primeres xifres veiem com el Qualcomm Snapdragon X Elite dona 865 punts, com hem dit també el Cinebench 2024, i l'Intel Core Ultra 9 285HX dona 1.400.
Aquesta és la gran diferència que diem, aquest 62%, però és que just a darrere ve i AMD ens presenta el seu Ryzen.
El seu Ryzen AI Max Plus 395 dona 2.064 punts.
Doncs estem parlant de 1.400...
2.084 punts, perdó.
De 1.400 a 2.084.
Bueno, se'l fume.
Sí, directament, no ho sé, haurem de veure tot això. Recordem que és amb un test, aquest Cinebench. Haurem de veure després realment quan estiguin els processadors en marxa. Però vaja, a mi la diferència em sembla abismal, no?
Sí, sí s'acaba confirmant aquestes xifres, veiem que per primera vegada, no, un processador d'AMD pràcticament supera amb un 50% a la seva generació actual, també del seu competidor d'Intel.
Doncs, de totes maneres, hi ha altres coses a medir, perquè recordem que estem parlant de processadors per informàtica mòbil, haurem de veure també què tal van de consums i altres coses, i tot això, a més, són xifres que ens dona un test.
Sí, però és curiós, no?, la causalitat, que totes les companyies van provar, sense saber què ho entenc, van provar el mateix benchmark.
Sí, doncs, això és el que passa. Si tots proves el mateix, si un altre queda millor que tu, doncs quedes com quedes. També s'han vist molts routers, molts aparells per connectar-se. Entre ells destaca l'Asus ROG, o destaquen altres l'Asus ROG Raptor GT-BA19000i. Per què? Doncs perquè és el primer router amb NPU per a intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament és el primer router, us explicarem per a què, no?, però que utilitzarà un xip, un processador, no?, però amb intel·ligència artificial específic.
Algú dirà, cal també la intel·ligència artificial al router? Doncs es veu que sí, que és important que un router tingui intel·ligència artificial, segons ens diuen a Asus.
Sí, segons, gràcies a tecnologies com QoS 2.0 adaptatif, que són tecnologies de qualitat de servei, és a dir, que regulen la qualitat del servei amb xarxa, del ROG AI Game Booster, tecnologies també que milloren la latència en videojocs, doncs es veu que amb totes aquestes tecnologies milloren un 34% gràcies a la intel·ligència artificial.
Es veu que la intel·ligència artificial del router reconeix a quin joc estem jugant i adjudica les prioritats en funció del que fa falta.
Sí, se sap ajustar millor el router, a la configuració del router en funció del que estem fent.
També tenia un gran stand Panasonic i també va fer la seva conferència i ens han vingut a parlar de Panasonic Go. I ens, la seva aposta, parlen de que ells ho veuen claríssim. L'aposta de futur és la intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament ha llançat Panasonic Go, una iniciativa corporativa amb què han afirmat que impulsarà el creixement a través d'inversions en intel·ligència artificial, bàsicament en totes les operacions del gegant tecnològic.
Doncs el seu CEO va compartir aquesta iniciativa i altres avenços, per exemple, com l'objectiu que el 30% dels ingressos de la companyia siguin en negocis relacionats amb la IA. Vaja, que la intel·ligència artificial, que seríem si seria un bluff, no seria un bluff, com la realitat virtual, si despega o no despega, tothom ho veu claríssim, eh? En 2035 el 30% dels beneficis de la companyia seran de la IA.
Sí, també va presentar una nova plataforma que utilitza intel·ligència artificial per ser un entrenador de benestar familiar personalitzat.
Doncs ja ho veieu, eh? Una espècie de chatbot per ajudar a la gent a tindre més salut. També va fer o va parlar de la seva visió de futur Samsung Electronics, i en aquest cas uns altres que tres quarts del mateix. També tot el futur l'encaren cap a la intel·ligència artificial.
Sí, Samsung va tenir un focus clar en el seu compromís en fer de la intel·ligència artificial una experiència quotidiana i present a tot arreu, abastant també el que és el món del IoT, bàsicament de l'internet de les coses.
Vaja, o sigui que el futur de la intel·ligència artificial és que tota la casa sigui intel·ligent, i a més no intel·ligent el que diem fins ara, no? Una llar intel·ligent era una llar domòtica, la llar intel·ligent serà una llar amb intel·ligència artificial.
Sí, Samsung també va destacar l'enfocament en connectivitat contínua entre dispositius i una experiència d'usuari unificada, tot gràcies a la IA.
Doncs veurem si realment acabarem, la nostra rentadora serà intel·ligent, finalment, eh? I podrem parlar amb ella i tot.
Sí.
També va destacar molt la presentació que ens va fer una companyia aèria, la companyia aèria Delta. Per què? Perquè aposten per fer una renovació als seus avions i bueno, l'entreteniment als avions serà brutal a partir d'ara, perquè no sé on volen arribar aquesta gent, però al final no tindrem ni la sensació d'estar dins un avió.
Sí, la presentació de Delta a Las Vegas no va deixar indiferent a ningú. I és que al voltant de més de 10.000 assistents van sentir des de les cadires el soltrac d'un avió en enlairar-se.
Doncs això, van ficar turbines perquè es notés l'aire, van fer una presentació espectacular i tot plegat amb la pantalla LED més gran del món.
Sí, una pantalla esfèrica de 54.000 metres quadrats de superfície i 112 d'alçada.
Doncs aquí no van escatimar amb quartos, i a més no només amb això, sinó que mira, s'hi van portar l'actriu Viola Davis, van portar un comentarista de futbol americà, Tom Brady,
sí,
van portar Lenny Kravitz, el músic, també. O sigui, tot plegat per a fer una presentació espectacular. I espectacular de què? Doncs del que diem, que es veu que, segons la seva visió, estarem distrets quan volarem a partir d'ara amb un avió.
Sí, sí, volar amb aquest avió d'aquestes companyies serà una experiència totalment diferent al que estem acostumats.
Doncs veurem. I a més ens expliquen també, o ens van portar, una intel·ligència artificial, s'anomena Concierge. I què és el que ha de fer? Doncs sabeu que ajudarà el passatger des de que a casa decideix volar amb ells fins que arribarà a aeroport i a tot arreu. També vam veure un televisor portàtil de LG. És un televisor portàtil que ja s'havia vist l'any passat, ha triomfat molt i aquest any l'han millorat.
Sí, LG ha llançat el Stand By Me 2, que és una actualització del model anterior, amb més durada de la bateria i una resolució més alta.
Doncs què és això? Un televisor de 27 polzades amb bateria.
I portàtil.
Bueno, no sé qui necessita emportar-se la tele allà on vagi. No sé, algú deu necessitar emportar-se la tele. Doncs mira, LG ja ha pensat, eh?
Sí.
També tenim espai per als cotxes. La setmana passada vam parlar d'alguns models, però avui us volem parlar de Honda, perquè va presentar un nou model, una nova sèrie 0.
Sí, és la propera línia de vehicles elèctrics d'alta tecnologia fabricat per Honda. Bàsicament, també, a part d'això, va presentar el sistema operatiu de vehicles que planeja utilitzar en tots els seus models d'aquesta gamma.
Doncs què us hi podeu imaginar? Doncs Aismo OS, que és això, un robot amb intel·ligència artificial.
Com no?
Com no? Vaja, que la idea és que el que diuen o el que ens expliquen és que s'integrarà a tots els sistemes del vehicle i, vaja, quan pujarem al cotxe, doncs enraonarem amb el cotxe i el cotxe ens anirà explicant què tal està tot, què tal funciona i, fins i tot, no només això, sinó que dins de la conversa ens podrem estar parlant de què tal està el consum del cotxe, tot està bé, i després li direm, escolta, he de passar de programa amb això i fes-me això a l'agenda. I no va ser l'únic, perquè veiem que BMW, que no fa aquesta gran aposta tampoc per els vehicles elèctrics, de moment, sí que ens van parlar d'un nou sistema d'infoentreteniment, eh?
Sí, ha presentat al CES Las Vegas la seva imatge final del seu nou sistema d'entreteniment. Entre altres coses, ho portaran alguns dels seus vehicles i tindran botons hàptics al volant, una pantalla panoràmica que creurà el cotxe tot lo davant, tot lo frontal que veiem nosaltres.
Mm-hmm. Doncs, i si aquesta us sembla espectacular, més espectacular encara a nivell de pantalla era Hyundai, perquè la marca coreana ens ha dit que tot el parabrisa serà hologràfic.
Sí, utilitzarà el que és la realitat augmentada, projectarà informació important sobre la conducció, millores de seguretat, l'entreteniment, navegació, etc.
Tot el parabrisa. Algú dirà, algú ja s'està posant les mans al cap, dirà, això segur, ens han dit que sí, eh?
Sí, el 90% del parabrisa romandrà de manera transparent.
Mm-hmm. Tot i que en el moment donat el poden fer anar, eh? Perquè tot el parabrisa serà capaç de projectar-nos i ensenyar-nos coses, però quan estiguem conduint el 90% del parabrisa estarà lliure. Vaja, Jordi, jo tal com ho veig i tal com ho apunten, sembla que potser en un futur tot allò dels velocímetres i totes aquelles rodetes, indicadors que tenim a davant quan conduïm, han de desaparèixer, veurem tot al vidre de davant.
Bueno, si heu tingut la sort, no, de pujar amb un Tesla, bàsicament no té res, només té la pantalla i res més.
I recordem que tot això, quan bueno, des d'Europa es van ficant molt sovint les mans al cap i ens van parlant de que no està bé això, de que hem de tornar els botons, hem de treure pantalles, que la gent s'hi distreu. Tot el parabrisa serà una pantalla.
Sí, sí.
Veurem tot plegat com encaixa. També tenia estant Sony, vam parlar la setmana passada d'algunes de les coses que ens preparava, sobretot estava parlant-nos de que ens volia ficar intel·ligència artificial en el futur també per als videojocs, una intel·ligència artificial pròpia i més potent, però també volem parlar d'altres coses que s'han vist a l'estant de Sony.
Sí, Sony ha presentat la seva col·lecció Midnight Black, una nova combinació de colors, però una gamma d'accessoris per a PS5, bàsicament per al que us agrada llançar a comprar accessoris per a la vostra PlayStation que tinguin un toc o disseny exclusius.
Doncs es llançarà el proper mes, aquesta gamma, eh? Aquesta gamma Midnight Black.
Sí, trobarem, per exemple, auriculars sense fils, també s'hi trobarà una sèrie d'ànime basada en Ghost of Tsunami.
Mm-hmm. Doncs de tot una miqueta veiem, també tindrem DualSense, de tot, tota una sèrie completa, i és el que havia de presentar Sony. No ens ha semblat una vessant massa innovadora, sí que era innovador el tema d'incorporar intel·ligència artificial, però la resta, i a la final a Las Vegas, a presentar el mateix que ja tenies, però canviant la carcassa per a vendre'n més,
sí.
Tampoc no ens ha semblat molt innovador, eh? El que sí que s'ha vist també a la fira aquesta CES Las Vegas són molts hologrames. Ja fa temps que en parlem d'hologrames, però no acaben d'esclatar. I ara aquí, en aquesta fira, hi ha hagut moltes empreses que ens parlaven d'hologrames i ens diuen que l'holograma és el futur.
Sí, bàsicament ho presenta la companyia HoloConex i va exhibir els seus holoboxes, els seus últims dispositius hologràfics que ajuden a les persones a comunicar-se a través de hologrames.
Doncs aquí ens expliquen de que sí, que hi haurà hologrames en miniatura, com ja hem vist moltes vegades, però també hologrames de mida real. Vaja, què és el que ens han explicat aquesta gent? De que no ens hauríem d'estranyar perquè ells ja estan desenvolupant la tecnologia per a sectors concrets, a més, eh?
Sí, bàsicament per sectors concrets com l'hostaleria, ha fet HoloConex, ha llançat una tecnologia d'avalar amb intel·ligència artificial dissenyada per funcionar a les recepcions dels hotels.
Vaja, que arribem a la recepció de l'hotel, ens trobarem una persona allà darrere del mostrador, li anirem a preguntar, i és un holograma, no hi serà la persona, bueno, i així a totes hores tindrem allà la persona a punt i sempre serà la mateixa, farà hores extres. A part d'això també, bueno, ens han explicat que això ajudarà, per exemple, a que hi hagi professors en diverses aules, simultàniament un mateix professor pot impartir diverses classes. Bueno, això també ho fèiem amb una pantalla avui en dia, però es veu que el futur és com de fer amb hologrames. Més coses que hem vist també a la fira. Per exemple, ja com a punts finals, ja sortint una mica d'aquesta dinàmica que diem de coses més estàndards i tornant a la de la setmana passada. Els robotaxis d'Amazon. No és una cosa nova, però Amazon sí que ens ha dit en aquesta fira de que ens preparem perquè el robotaxi ha arribat i, a més, desembarcarà per la Porta Gran, eh?
Sí, s'han pogut veure vehicles, cotxes que no tenen volants ni pedals i que ja circulen pels carrers de Las Vegas, San Francisco i també Foster.
Ara, doncs, què és el que passarà? Que fins ara teníem alguns passatgers, eren coses de prova. El que ens ha dit Amazon és que els seus robotaxis deixaran de ser prova i el que tenen previst és que aquest any i l'any vinent comencin a desembarcar amb funcionalitat completa. Vaja, sí. Taxistes tremoleu, eh?
Sí, sí, bàsicament trobarem taxistes que ja no bueno, trobarem taxis que ja no tindran persones que els conduïxen.
I de fet crida més l'atenció això, que no tenen ni volants, no tenen pedals, no tenen res. O sigui, vosaltres seuríeu amb un vehicle on veieu que no condueix ningú, no hi ha volants, no hi ha pedals, no hi ha res. O sigui, entres en un vehicle, només hi ha els seients i tot el que pugui entretindre't, però no hi ha res per manejar-lo. De totes maneres, Amazon fa volar molts coets, veurem què tal li funciona als Estats Units, però em sembla que a nivell de la normativa que tenim aquí encara estarem temps a que s'autoritzi a que un vehicle que no té ni volant circuli pel carrer. Eh?
Molt hauríem de canviar les coses, si no.
Sí, sí. Coses curioses que també s'han vist. Va, dues coses ben curioses. Us parlarem d'una cullera i d'un parasol. La primera ens ha semblat una idea encertada i a més molta gent s'ho mirava, i és que Anker va presentar Solix, i és un parasol, sí.
Un parasol vertical equipat amb la nova generació de cèl·lules solars de la companyia. El dispositiu plegable pot produir fins a 100 watts de potència, cosa que hauria de ser suficient per mantenir carregats el nostre telèfon i altres dispositius.
Vaja, quan anem a la platja, però tenim el nostre parasol per no cremar-nos, doncs per què no? Imagineu que tota la superfície damunt del parasol són plaques solars.
I, per tant, podríem carregar tots els aparells electrònics que tinguem. Doncs, bueno, d'entrada no és mala idea.
Mm-hmm. Qui, mira, que a la platja em fa de sol, normalment, quan som a la platja. Doncs,
sí, sí. Potent. I tothom diu, ostres, ara estic aquí al mòbil mirant no sé què o jugant i no tinc bateria.
Doncs mira, el parasol serà la nostra powerbank infinita perquè xuparà directament del sol. I el llançament altre que us diem és una cullera. Algú dirà, una cullera? Sí, és una cullera elèctrica. Algú encara dirà, i cal una cullera elèctrica? Doncs sí. S'anomena Kirin, i ara veureu la característica singular que té aquesta cullera.
Sí, aquesta cullera envia una corrent elèctrica a través de la cullera fins a la llengua. I el que fa és a les papil·les gustatives pensin que estan menjant una mica més salat del que és. Suposa un dispositiu útil per a les persones que volen o han de consumir menys sal.
Doncs, guaita, és un bon invent, eh? A mi aquesta m'ha agradat. Bueno... Perquè, no, allò que vas al metge i diu s'ha acabat la sal, no pots menjar sal, i tu trobes que li falta sal, doncs la cullera és capaç, a través d'un impuls elèctric que et descarrega la llengua, de fer-te creure
que estem menjant salat.
Que estem menjant, que el que estem menjant té sal, té més sal. Bueno, a mi no sé qui s'ho ha inventat això, però em sembla un invent brillant, eh?
Bueno.
Home, em sembla brillant. Anar a pensar en això, funcionava més bé, funcionava més malament, però anar a pensar en això, en qui se li hagués acudit, no? D'inventar una cullera que faci pensar que té més sal un producte. A mi em sembla personalment un invent brillant. Anem a parlar de videojocs. Va, marxem de Las Vegas, anem a parlar de coses més sensates, coses més... Bueno, sensates, jo torno a dir el mateix, eh? La cullera em sembla sensata, no? Però anem a parlar de coses més mundanes, coses que puguem tocar aviat, perquè no sé quan estarem a veure culleres que ens facin pensar que mengem amb sal. El que sí que veurem ben aviat serà nova Nintendo Switch.
Sí, molts rumors apunten ja, no?, a que demà mateix seria la presentació de Nintendo Switch 2. Per tant, seria presentada en qüestió d'hores i a més, arribaria amb nous videojocs ja de la mà, com el nou Mario Kart.
Doncs, fixa't, tindrem nou Mario Kart, i a mi em sembla una manera també molt bona de vendre una nova consola, perquè el Mario no deixa de ser una de les franquícies, i sobretot el Mario Kart, més potents de la casa, no?
Sí, a més d'aquest nou Mario Kart, també arribaria un nou Mario en 3D, aprofitant que han passat 8 anys del llançament del Super Mario Odyssey.
Doncs fixeu-vos, arriba nou Mario, arriba nova Nintendo Switch. De fet, ja n'han parlat molt d'aquesta consola, també de la Nintendo Switch, i suposem que un cop la tinguem la puguem tocar, en principi, demà dijous. Bueno, demà dijous sortirà a la venda, que la puguem tocar encara no, però demà dijous sortirà a la venda, en podrem parlar molt més.
Sí, sí, veurem si realment surt. El preu de sortida es veu que serà 399 euros.
No és car, Jordi, està al voltant del que valia l'altre, l'original. O sigui que últimament s'han vist moltes ofertes, també aquestes dates de Nadal s'han vist ofertes, però s'han vist ofertes pel mateix sistema que passa en qualsevol mòbil, que quan ha de sortir la generació posterior, doncs l'anterior comença a baixar de preu. Anem a parlar de jocs de la setmana, anem a veure què ens porta aquesta setmana per a jugar, després de que la setmana passada ho vam dir era tranquil·leta, perquè sortíem de les festes de Nadal, aquesta tampoc no és que sigui molt animada, però la primera que ens portes és l'Arcagen Age.
Sí, és un videojoc que el podrem disfrutar també amb realitat virtual. Realment és un joc de realitat virtual molt complet, és dels millors que podrem trobar dins del món de la realitat virtual. Trobarem combats cos a cos, trets, escalades, recol·lecció de materials, creació i personalització d'armes, puzzles i, bueno, també veiem tot d'accions, no?, que són molt interessants en jocs de realitat virtual.
Doncs veiem que tot això ho tenim ambientat en una història futurista i plena de tecnologia orgànica. Vaja, ideal per jugar amb les nostres ulleres virtuals.
Sí, és un món de fantasia, terraformat, creat per Grand Arborist. La proposta desafia l'usuari a aprendre de combats basats en física, usant espades i pistoles, etc.
Doncs ja ho sabeu, si busqueu un joc per jugar en realitat virtual, un joc que sigui complet dels millorets que podem trobar, un és aquest, recient aparegut, Arcagen Age, s'anomena, i és la versió per a realitat virtual.
Sí, el trobarem en PC i en PlayStation 5 VR, realitat virtual, les dues.
Següent proposta, Assetto Corsa.
Sí, Assetto Corsa Evo. Us estem parlant d'un nou videojoc basant en la mateixa saga d'Assetto Corsa, un videojoc de simulació de conducció.
Mhm. Se n'ha fet molts, i jocs de simulació de conducció. Què té aquest d'especial?
Bueno, una de les premisses és que porta la marca Corsa, no?, d'aquest vehicle, i per tant, com no, pues, trobarem aquest vehicle. Trobarem en vehicles nous, històrics, i també calcats al 100% al cotxe real.
Doncs un joc que, com veiem, busca aquesta simulació, això vol dir que serà un joc de simulació, lògicament, i a més amb vehicles amb molts detalls.
Sí, també uns circuits construïts de manera mil·limètrica, els reals, i també una simulació a les curses. Cada cotxe es comporta de manera més real possible i, bàsicament, us estem parlant d'això, d'un videojoc de conducció que és 100% simulació i molt real.
Doncs ens parlen de que fins i tot es posen en el rendiment mecànic, elèctric, aerodinàmic... Vaja, han de tindre una experiència 100% com portar el vehicle de veritat.
Sí, per tant, bueno, si busqueu un joc de conducció que sigui arcade, no us compreu aquest Assetto Corsa Evo, però si us agrada la simulació real dels cotxes, doncs aquest sí, és per vosaltres.
També anem a parlar del Donkey Kong, d'un retorn amb sabor a vella, per això, però bueno, amb nova imatge.
Sí, us parlem del Donkey Kong Country Returns HD, és a dir, una versió remasteritzada, no?, amb alta definició.
Uh-huh. Doncs una de les sagues mítiques de Nintendo, eh?
Sí, us parlem del joc mític, no?, dels més mítics que té Nintendo amb el seu Donkey Kong Country, i bàsicament és un joc de plataformes, no?, bueno, on el Mario s'ha d'escapar, no?, del Donkey Kong.
Mm-hmm. Doncs ara hi podem jugar de manera més lluïda. És un joc que tenim disponible per la Nintendo Switch. I finalment la nostra última proposta d'aquesta setmana, Dynasty Warriors Origins.
Sí, un joc de lluita i torna el rei del camp de batalla. El poder escombra desenes d'enemics d'un sol cop d'espasa i, per tant, torna aquest Dynasty Warriors. Amb aquesta nova entrega, la franquícia vol oferir la seva versió de la famosa història xinesa dels Tres Regnes. I, per descomptat, és l'escenari perfecte per a que millor se li dona amb aquesta saga, les batalles multitudinàries.
Uh-huh. Doncs un joc que tenim disponible també per a diverses plataformes, la PlayStation 5, les Xbox i també per a ordinador. I aquests són els jocs de la setmana, jocs que ja podeu gaudir, si no tots us hem de dir, per exemple, que aquests dos últims que hem presentat surten un dijous i aquest últim de batalla el divendres, però seran tots disponibles aquesta setmana. El que no tindrem disponible encara aquesta setmana, tot i que sí que tindrem disponible aquest mes, és nova entrega de Spider-Man.
Sí, us parlem d'una nova entrega de Spider-Man, dels Marvel's Spider-Man 2, un videojoc que estarà protagonitzat, com no, per Spider-Man, és la segona entrega, i sortirà el 30 de gener. Trobarem, sortirà per la PlayStation i PC, i trobarem, pues, el Peter Parker, el Miles Morales, que s'han d'enfrontar a l'amenaça de Venom, Kraken, el caçador, i el llangardatge, entre altres dolents. Per tant, però bueno, dos segurament no sonaran, no?, perquè els han pogut veure a la gran pantalla fa molt poquet.
Doncs què és el que hem de fer? Doncs usar els nostres sentits aràcnids per a córrer per la ciutat de Nova York, en aquest cas.
Sí, com és habitual en el món de l'Spider-Man.
Doncs això, haurem de canviar entre podrem jugar o amb Peter Parker o amb Miles Morales i experimentar històries diferents i... Bueno, passar hores divertides. Un joc que, com hem dit, en principi hauria d'estar disponible només per a PlayStation 5 i per a ordinador, i que hauríem de tindre disponible el 30 de gener, a finals de mes. Per si el voleu tindre en radar, Marvel's Spider-Man 2. I aquesta és la nostra avançada, i amb això ja arribem al final del programa, però tenim en marxa un concurs. Jordi, anem a parlar del concurs. Vinga, va.
Sí, us parlem d'un nou concurs, el farem disponible fins a febrer, i bueno, us diem ja d'entrada que la pregunta és molt fàcil, per tant, us animem a participar.
De fet, avui n'hem parlat i la setmana passada en vam parlar i ho hem nombrat, el nom. I, a més, vaja, em sembla que el Jordi s'ha portat, perquè és el Jordi el que tria els noms, les opcions, perquè us donem quatre opcions i és ell que es tria i em sembla que s'ha portat bastant bé,
Sí.
Perquè ha donat bastantes pistes. La pregunta diu, en quina ciutat celebra la Fira CES? Què és la Fira CES? Si no sabeu què és la Fira CES, és que no ens ha estat escoltant fins ara.
Sí, la Fira CES és la fira d'electrònica de consum més important del món.
I de la que han parlat avui més de mig programa i han nombrat allà on es feia.
I en vam parlar la setmana passada.
Uh-huh. Doncs, com sempre, el Jordi ens dona quatre opcions perquè trieu.
Tenim Barcelona, Balaguer, Nova York i Las Vegas.
Doncs només una d'elles és la correcta, és molt fàcil de participar. A més, ja veieu que n'hi ha una que quasi bé que es descarta, no? Perquè la fira més important del món, no sé si la tenim tan a prop. I, bueno, heu d'entrar a la pàgina web de ComSonline, www.comsonline.com, buscar l'apartat del concurs i deixar-hi la vostra participació. És força fàcil de fer. Doncs això és el nostre apartat del concurs. Guaita, quina manera més fàcil de guanyar un fantàstic premi per a tots els que participeu? No, per als que... Tots els que l'encertin fem el sorteig, eh? I consisteix en encertar-la i recordem, com sempre diem, que només és vàlida una participació per concurs. No val que si participeu 5 vegades teniu 5 paperetes, no va així, això no és com el bingo. Doncs amb això arribem ara sí al final del programa d'avui, Jordi. Ho deixem aquí, ens trobem la setmana que ve més continguts.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.